Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La migració dels afganesos ha estat constant en els últims 20 anys i anirà més amb l'arribada al poder dels talibans. Així ho destaquen des de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat amb seu a Sabadell. Des de l'entitat consideren que el nombre de sol·licituds d'asil es multiplicarà i els governs han d'estar preparats per assumir-ho. Així ho ha apuntat aquesta emissora Dilara Ekmen, responsable d'incidència política i participació de l'entitat.
L'establiment de les vies legals i segures a través de l'expedició de visats humanitaris, que es possibiliti sol·licitar asil en consulats i ambaixades dels països limítrofs d'Iran i Pakistan, és a dir, que les persones no hagin de posar en risc a la seva vida fent una revisió cap a Turquia i de Turquia posar-se en pasteres i intentar arribar a territori europeu, sinó que des d'aquests països que ja tenen i encara en tindran més, no? Molts refugiats procedents d'Afganistan se'ls permeti arribar a Europa sense haver de jugar-se la vida.
De moment, dels 230 afganesos que han entrat al circuit d'acollida a l'Estat, 10 han estat derivats a Catalunya. Des de la comissió asseguren que hi ha capacitat per més, però que cal voluntat política. Tots els indicadors de la pandèmia milloren a Sabadell, inclosa la velocitat de contagi, que sumava dues setmanes d'ascensos. La situació al Taulí es manté estable amb els mateixos 24 ingressats a l'UCI semicrítics que la setmana passada i amb 16 hospitalitzats menys a planta. Tot plegat el dia que el govern català ha anunciat que es desfarà del toc de queda a tota Catalunya a partir de dijous, una mesura que des de la setmana passada no afectava Sabadell, però sí a Badia. I en esports, aquest migdia s'ha dut a terme la cerimònia d'inauguració dels Jocs Paralímpics de Tòquio. La selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes debutarà demà davant Corea del Sud. L'equip que entrena el sabadellenc Òscar Trigo aspira a medalla. Són algunes de les notícies que us explicarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Roc Mateu. Bona tarda.
Bona tarda. Seguim un dia més sota els efectes d'aquesta massa inestable que va arribar ahir i que va deixar ja els primers ruixats en àrees de muntanya. Aquesta matinada s'han repetit especialment cap a la Catalunya central. També al final de la matinada i primeres hores del matí han afectat a sectors de la costa, també punts del prelitoral, a l'espera que aquesta tarda es reactivin les precipitacions. S'espera que caiguin ruixats i xàfecs en àrees de muntanya, especialment del Pirineu i del Prepirineu, com és habitual en època estival, i sobretot seran més probables aquestes precipitacions, també seran més fortes al voltant de la comarca del Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona, també punts del Berguedà. A la resta del territori, el cel estarà més assolellat, com més cap a les comarques de Ponent, zones del Pla de Lleida, també zones del Camp de Tarragona, a la resta encara doncs sol i núvols, núvols també que creixen a zones del prelitoral, però sense precipitacions, amb una temperatura que avui la màxima quedarà una miqueta més curta. La propera jornada de dimecres, al matí tindrem núvols més abundants, especialment cap a les comarques de l'oest, ja amb algunes precipitacions de matinada i al llarg del matí, i a la tarda, atenció, perquè els ruixats reapareixerien de nou, amb intensitat forta, sobretot en àrees del Pirineu i del Prepirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la un dia més a la xarxa viària més propera a Sabadell. No trobem incidències per accedir a la ciutat ni tampoc d'entrada i de sortida de la ciutat com tal. La migració de persones procedents de l'Afganistan no és nova, però es preveu que s'intensificarà notablement arran de l'arribada al poder dels talibans. Així ho asseguren des de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat amb seu a Sabadell, just el dia en què s'ha sabut que Catalunya rebrà 10 dels 230 afganesos que han entrat en el circuit d'acollida. En aquest sentit, des de l'entitat preveuen que el flux migratori creixerà especialment en els col·lectius més perseguits pel nou règim. Dilara Ekmen és responsable d'incidència política i participació social de l'entitat.
Tots hem assistit, no, a la caiguda del govern afganès, no, la presa de poder per part dels talibans, i que aquesta situació ha portat a milers d'afganesos a intentar escapar del país per por a tornar a una situació de violacions de drets humans sistemàtica, un retrocés extrem, particularment dels drets de les dones, les nenes, les minories ètniques com les Hazara, que no se n'està parlant, però són de creença així i seran un dels principals també targets, no, dels talibans, i del col·lectiu LGTBIQ+.
Tot i això, l'Afganistan és de fa una dècada un dels 10 estats que més refugiats generen, fins al punt que el 2020 van ser la tercera nacionalitat de refugiats del món, amb 2.700.000. Amb tot, Ekmen insisteix que la situació es podria haver previst.
Hem de tenir en compte que països limítrofs com són Iran i Pakistan actualment ja tenen més de 2 milions de persones afganeses refugiades. És a dir, que això no és una crisi que comenci ara, que sigui nova. O sigui, s'ha de tindre en compte que Afganistan porta 20 anys d'intervenció militar, no?, de potències estrangeres, però que durant aquests 20 anys els atacs dels talibans no han cessat i les condicions en què vivien els afganesos i les afganeses ja eren molt complicades.
En aquest context, des de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, destaquen que Espanya ha estat entre els estats amb menys sol·licitants d'asil de tota Europa.
Aquí ens hauríem de preguntar per què, no? Potser perquè no fiquem totes les facilitats que hauríem de garantir, no? Perquè les persones que fugeixen d'una persecució concreta puguin arribar a través de vies legals i segures a Europa.
Amb tot, des de l'entitat fan una crida al govern espanyol, però també al català i als ajuntaments per posar el seu granet de sorra en aquesta crisi humanitària i ser part de la solució.
També és qüestió de voluntat política, no? Hi ha unes places estatals que això ve a través de l'Estat, no? Però després, tant Generalitat com els governs municipals, el que creiem que han de fer, no?, i el que proposem és que augmentin i enforteixin totes aquelles polítiques d'acollida i inclusió que són complementàries a les de l'Estat, és a dir, que hi posin recursos.
Davant d'aquesta situació, l'entitat sabadellenca reclama que s'estableixin vies legals i segures d'accés a la Unió Europea per part dels refugiats. Així mateix, també exigeixen els anomenats corredors humanitaris des d'Afganistan a països segurs i la seva posterior acollida. Finalment, demanen una major rapidesa per part del govern espanyol en els processos de reagrupament familiar.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
En surt a la piscina municipal d'Olímpia. Un nen de 2 anys va quedar submergit sota l'aigua durant una estona. Tot va quedar en un ensurt, com dèiem, que un cop tret de l'aigua per les famílies no va anar més enllà dels vòmits. Els fets han generat polèmica amb la normativa de la piscina i la responsabilitat de socórrer els infants com a temes de fons. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Marcela Brandero, mare de 2 infants de 4 i 2 anys i testimoni dels fets, assegura que el problema va començar quan van impedir al pare de l'infant acompanyar-lo dins l'aigua.
El que ens va sorprendre molt és quan, bueno, un pare estava amb un nen d'un any i mig, més o menys, a dintre de l'aigua, jugant tranquil·lament amb ells. I no estava ni esquitxant ni fent enrenou, sinó per acompanyar el nen a dins l'aigua, com tots fem. Totes les famílies amb nens petits, en un moment o altre ens fiquem a dintre la piscineta petita per acompanyar els nens. El que ens va sorprendre és que va venir un mediador i li va dir a aquest pare que sortís de l'aigua, que no podia estar banyant-se amb el nen.
El mediador comunica normes de convivència als banyistes, com ara no dur ulleres de sol ni mòbils dins la piscina, ni tampoc menjar les tovalloles. Mentre les famílies li recriminaven la mesura, el nen va quedar enfonsat i ningú se'n va adonar, fins que els mateixos pares el van treure.
Jo la conclusió que vaig arribar és ningú ha pensat que on s'ha de vigilar més és a la piscina infantil, no a la piscina d'adults. Perquè, clar, una de les coses que em va sorprendre més és que hi havia 2 vigilants vigilant la piscina d'adults i en cap moment giraven el cap per mirar la piscina infantil. Vale que hi ha tots els pares allà, t'he dit, cap pare deixarem nens de 0 a 5 anys sols en una piscina. Però tot i així, si no ens podem banyar amb ells, qui els acompanya? Qui està amb ells? Qui vigila que realment no passi res? Perquè estem parlant d'una relliscada amb un nen de 3 anys. Que faci una relliscada dins l'aigua pot ser fatal, pot ser letal.
La banyista denuncia que ni socorristes ni conserges no es van adonar de la situació i reclama que si la responsabilitat és dels pares, se'ls donin facilitats. Per això vol que la normativa sigui clara. El reglament d'ús de les piscines municipals diu que cal disposar d'un servei de socorrisme, però no especifica els vasos on han d'estar l'aguait. Tampoc diu que no es puguin banyar els adults a la piscina infantil, però la prohibició de fer-ho es podria interpretar com a bon ús i respecte davant els altres usuaris, sobretot si no és per acompanyar un menor. En el cas de no saber nedar, cal prendre mesures personals adequades per evitar riscos i els adults s'han de responsabilitzar de no deixar que els nens petits juguin prop dels vasos no apropiats. Des de l'Ajuntament s'han interessat pel cas i recorden que aquest reglament és fruit de la manca d'urbanitat que s'ha apreciat al llarg dels anys en usuaris diversos.
Apareixen peixos morts al riu Ripoll. La formació Sabadell en Comú ha alertat que aquest cap de setmana n'ha detectat diversos exemplars a l'alçada de la Font dels Gitanos. També s'observava brutícia a l'aigua. La causa del fenomen es troba en l'episodi de pluges que afecta els principals col·lectors de la ciutat.
El passat 19 d'agost les pluges van fer que sobreeixissin les derivacions de les aigües al col·lector principal del Ripoll, que recull les aigües residuals i pluvials. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, ha explicat com afecta aquest fet a la làmina d'aigua.
Un d'aquests sobreeixidors, el més important de Sabadell, a la sala de Sant Vicenç de Junqueras, és el que més va afectar de manera més directa en el tram comprès entre el citat sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras fins a Can Puigcener. Aquest tram presenta zones amb una làmina d'aigua molt baixa i, per tant, quan hi ha variacions de cabal i qualitat, la fauna que hi ha en aquest entorn, sobretot els peixos, són els que es veuen més afectats.
Per tenir coneixement dels episodis que es produeixen quan això passa, s'han instal·lat sensors al col·lector.
L'Ajuntament de Sabadell, conjuntament amb la companyia d'aigües de Sabadell, va instal·lar sensors de detecció de sobreeixements a tots els sobreeixidors del col·lector general de les aigües del Ripoll. Aquests sensors envien en temps real quan s'activen els sobreeixements i el període de funcionament.
Fons del consistori expliquen que davant incidències meteorològiques puntuals pot donar-se aquesta afectació en els animals del riu.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
La velocitat de contagi baixa a Sabadell per primer cop en dues setmanes. Després de sumar censos, tot i ser lleugers des del 10 d'agost passat, en les últimes 24 hores ha baixat 3 centèsimes, passant del 0,99 al 0,96. La resta d'indicadors epidemiològics també han millorat a la ciutat respecte ahir.
El descens més notable és el risc de rebrot de 20 punts respecte a ahir. Ara es troba als 263, la dada més baixa des del 27 de juny passat. També millora considerablement la incidència acumulada 7 dies, fins a situar-se als 128 casos per cada 100.000 habitants, 4 casos menys que fa 24 hores. Tot plegat mentre la campanya de vacunació segueix endavant, tot i tornar a frenar en sec el ritme. Avui hi ha 158.708 ciutadans amb la primera dosi, tan sols 310 més que ahir, mentre que durant el cap de setmana se'n van sumar un miler. Pel que fa als sabadellencs en pauta completa, avui en són 143.181, xifra que suposa 523 nous vacunats en les últimes 24 hores.
Pel que fa al Taulí, el nombre d'ingressats per Covid-19 ha baixat en 16 respecte a dimarts de la setmana passada i ara en són 65.
Per contra, el nombre de pacients a les unitats de cures intensives i semicrítics es manté en 24. Així mateix, aquests dies també s'han registrat 4 defuncions al centre sabadellenc, 26 ingressos i s'han diagnosticat 57 casos nous. Mentrestant, als centres d'atenció primària, aquest dilluns han registrat 484 visites de malalts Covid, una xifra lleugerament inferior a la de dilluns passat, que se'n van registrar 503, però superior a la de divendres, que era de 394.
Al conjunt de Catalunya, la velocitat de contagi ha pujat fins al 0,83, mentre que el risc de rebrot ha baixat 6 punts fins als 219, tot plegat el dia que el nombre d'ingressats a les unitats de cures intensives ha disminuït en 5 persones fins les 456. No obstant això, s'han notificat 26 morts en les últimes 24 hores. I en aquest context, aquesta tarda, el govern català ha anunciat que el toc de queda nocturn desapareixerà tot a Catalunya la nit de dijous a divendres. Amb tots els municipis que el tenen ara mateix en marxa, en quedaran exempts. Per contra, s'allargaran una setmana més la resta de restriccions de la pandèmia, com la limitació de les trobades de més de 10 persones i la limitació dels aforaments al 70%. Un minut per un quart de vuit. Les cambres de comerç de Catalunya, entre les quals es troba Sabadell, reclamen la publicació dels calendaris de convocatòria per als fons Next Generation. Des del Consell de Cambres exigeixen que els terminis es facin públics amb prou antelació per assegurar que totes les empreses puguin optar aquests fons post-Covid. Des d'aquest organisme volen garantir que totes les companyies estiguen en igualtat de condicions per accedir a les ajudes especialment importants, diuen, per superar la crisi derivada de la pandèmia. Alstom fabricarà 8 trens del model Metropolis de 3 vagons cada un per les línies 1 i 2 de la xarxa ferroviària de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Els dos primers combois arribaran a la ciutat un any i mig després de la firma del contracte. A banda d'aquesta nova adjudicació, el centre que la companyia té, Santa Perpètua de Mogoda, ja ha subministrat 46 trens per la xarxa ferroviària de la ciutat des de l'any 2009, que sumen un total de 138 vagons. I en successos, ingressa a presó l'autor de 3 robatoris amb violència a Rubí. Els fets es van produir el 18 d'agost pels vols de 2:15 de la nit a l'interior de l'estació de tren. Un noi va sostreure de forma violenta una cadena d'or del coll d'una senyora d'edat avançada. De la forta estrebada, la dona va caure a terra, es va trencar un os del braç i va rebre un fort cop a la cara. Els Mossos van iniciar una investigació amb la informació dels fets i el dia següent van poder relacionar un detingut que havia realitzat la policia local per 2 robatoris violents més a la mateixa població. El presumpte autor tenia antecedents anteriors per fets similars.
Prova el xut amb la dreta, està Rubio!
Gules! Gules! Gules!
Junts tornarem a la nova Creu Alta. A viure i compartir emocions. A sentir l'orgull arlequinat. A viure l'adrenalina arlequinada. Amb tu tornarem. Junts tornarem. Festa soci del Sabadell des de 95 euros a 5 euros al partit. Viu el futbol. Viu el Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I fora de Sabadell i de la comarca, el govern espanyol ha declarat Catalunya i 12 comunitats més de l'Estat zona catastròfica després dels greus incendis forestals que han patit aquest estiu. Ho ha aprovat el primer Consell de Ministres del curs polític per pal·liar tant els danys personals com els materials dels afectats. Les ajudes es calcularan un cop s'hagi fet una estimació definitiva dels perjudicis dels focs. I el mateix Consell de Ministres ha aprovat la reforma de les pensions. Ho ha fet a través d'un decret llei que haurà de passar també pel Congrés dels Diputats. El principal canvi consisteix a lligar la revalorització de les pensions a l'índex de preus del consum, una proposta que havia quedat enterrada amb l'última reforma impulsada pel PP el 2013. La norma també incorpora incentius per allargar l'edat de jubilació i reforçar l'estructura d'ingressos de la Seguretat Social. I un últim apunt, el jutjat del contenciós administratiu número 1 de Ceuta ha mantingut la paralització de les devolucions de menors al Marroc. Assegura que no compleixen els tràmits que exigeix la legislació. D'aquesta manera, descarta l'argument de l'advocacia de l'Estat, que la setmana passada va defensar l'operació del govern saudí i del Ministeri d'Interior davant, diu, l'excepcionalitat que viu la ciutat autònoma des de l'arribada de centenars de menors el mes de maig passat. Anem als esports. Els Jocs Paralímpics de Tòquio ja són en marxa. Aquest migdia s'ha dut a terme a l'Estadi Olímpic Nipó la cerimònia d'inauguració. 2 sabadellencs prendran part de la cita i tenen clares opcions de medalla. Ens acosta aquesta informació l'Adrià Arroyo.
Please stand for the National Anthem of Japan.
...4.400 esportistes de 160 països diferents lluitaran des d'avui i fins al 5 de setembre per una medalla als Jocs Paralímpics, que d'aquesta forma que escolteu de fons han quedat avui inaugurats. Demà arribarà la primera competició en presència sabadellenca. Òscar Trigo, seleccionador estatal de bàsquet en cadira de rodes, iniciarà els seus segons i últims Jocs enfrontant-se a Corea del Sud. En el mateix grup també hi són Canadà, Colòmbia, Turquia i el Japó, l'anfitrió. L'entrenador sabadellenc reconeix que tenen el podi entre cella i cella, si bé la preparació condicionada pels protocols en època de pandèmia fa que parlar de pronòstics sigui més complicat que altres vegades.
L'equip té l'ambició d'aconseguir lluitar per medalla, no? Guanyar una medalla d'or, una guanyar plata, arribar a una final és una fita molt, molt difícil d'entrar a les Paralimpiades. Lògicament, estan els millors equips del món, tots s'estan preparant i la situació que estem vivint dona una mica peu a tenir certa incertesa en els objectius.
Gairebé 50 dies ha durat la concentració prèvia de la selecció espanyola d'Òscar Trigo, amb la presència també de l'ex del Global Bàsquet, Òscar Onrubia, abans d'arribar a aquesta estrena de demà contra Corea del Sud. L'endemà serà el torn per un altre sabadellenc que també ha desfilat avui a la cerimònia d'inauguració dels Jocs Paralímpics, Òscar Salguero. El bracista dels Marinals competirà dijous a la seva especialitat, el 100 braça S8, distància a la qual va ser medalla d'or a Rio 2016 en els seus primers jocs.
Anem al futbol perquè Néstor Carol, atacant del Sabadell, parla així del canvi de xip que han fet els arlequinats aquesta setmana.
Sabem que fins ara ha sigut la preparació per a la Lliga. Tenim que pensar que el diumenge ja sí que se sumaran els 3 punts i ja estarem centrats en la Lliga, en intentar fer les coses bé com crec que hem fet durant la pretemporada, però donar-li un punt més, no?, en concentració, en intensitat, en ritme, perquè ja ens juguem 3 punts i és el que estem preparant durant tot aquest temps.
S'acaba la pretemporada i després de 2 dies de descans, aquest matí l'equip ha tornat a la feina pensant ja en l'estrena de la Lliga. Serà diumenge a 8:15 del vespre al camp del Sevilla Atlético. Li agrada al castellonenc debutar contra un filial?
A mi m'agrada guanyar. Si és contra un filial i guanyem, serà bo, i en aquest cas ens ha tocat el filial. Com has dit, la gent jove pot tindre un partit impressionant i ficar les coses molt difícils, i després també sabem que és un filial d'un equip molt potent en Europa, que és el Sevilla, o sigui que jugadors bons tindran. Esta setmana que ve intentarem analitzar i buscar els punts dèbils que tenen i esperem competir com sabem, i després si les coses les fem bé en valor, crec que poden sortir les coses bé.
Néstor es postula com a davanter centre de l'equip a Sevilla, com ja ho va fer contra l'Andorra en l'últim amistós, saldat amb victòria sabadellenca per 1-0 amb gol seu. Amb Toni Gavarri lesionat i a l'espera del punta que ha d'arribar en els pròxims dies, el del Grau assumirà la responsabilitat del gol. A més d'aquest nou, els últims dies del mercat de fitxatges ens han de deixar l'arribada d'un migcampista. Segueixen les negociacions per incorporar Cristian Rodríguez, jugador de l'Extremadura, però l'escull segueix sent el mateix que ahir. Ha de rescindir primer a l'equip del Mendralejo. I els que ja han trobat nou destí són dues de les joves promeses de l'entitat, Albert Morral i Víctor Lamela. Tots dos jugaran com a cedits a primera ref i seran rivals, ja que Morral reforçarà el Granollers i Lamela la Guinagüeta, equip recentment ascendit. En clau institucional, el Centre d'Esports tindrà una setmana especialment moguda. Si demà serà la presentació oficial de 2 dels fitxatges d'aquest estiu, el central Guillem Molina i el pivot Facu García, demà passat el Sabadell té previst anunciar el seu patrocinador principal per la nova temporada. Serà una nova empresa que fins ara no era sponsor dels arlequinats. Finalment, divendres serà el torn de l'entrenador Antonio Hidalgo, que farà la prèvia de la jornada 1 de Lliga, un Sevilla Atlético Sabadell pel qual sembla que no podrà haver-hi públic visitant. Tot està a l'espera de la reunió que han de mantenir dijous per fer l'operatiu del partit. Però davant la gran quantitat de socis de l'equip andalús i les poques entrades disponibles per les restriccions, res fa pensar que hi podran haver seguidors sabadellencs. Això sí, si no hi ha cap contratemps, el partit sí que es podrà veure per Esport 3. La retransmissió de Ràdio Sabadell en directe des de l'estadi Jesús Navas arrencarà a les 7 del vespre. I no deixem el futbol, ja que els equips de futbol territorial de la ciutat comencen a entrenar, i ahir va ser el torn del Sabadell Nord, que encetava la pretemporada amb moltes cares noves. Jordi Sitjà, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els de Can Orià que es posen en marxa encara en la quarta temporada primera catalana. Aquest any han patit un estiu molt mogut entre baixes i fitxatges frustrats. Tot i això, Pablo Becerril, l'entrenador, es manté expectant del rendiment dels nous jugadors.
Molta expectativa i amb molta incertesa de veure si podem substituir bé els jugadors que hem perdut, que hem perdut posicions que força importants, per veure si les podem cobrir bé, per veure què ens aporten els nous i establir un model de joc que ens permeti acoplar a tothom amb la seva millor versió, I en aquesta línia doncs, comencem avui amb bastant temps i bastants entrenaments per davant per caminar aquest camí que tenim per davant i veurem com en surt.
Tot en una categoria, la primera catalana, que aquest any presenta modificacions, dividint els equips en tres subgrups. Donarà el tret de sortida el 2-3 d'octubre amb el Sabadell Nord debutant a casa contra l'Horta, un acabat de descendir de tercera.
I acabem parlant de ciclisme perquè David de la Cruz ha perdut 3 posicions a la General de la Vuelta en el dia de tornada a l'asfalt. L'endemà de la jornada de descans, el ciclista sabadellenc ha entrat a la línia de meta 37 segons del grup de Roglic i Enric Mas. El d'Espronceda s'ha tallat pujant i ha patit en el descens de l'Almatxar, l'únic port de muntanya del dia, a 15 quilòmetres de l'arribada, però ha entrat al costat d'altres favorits a la General, com ara Egan Bernal. Ara el de l'Emirates és 13è la General a 6:49 del nou líder, el noruec Eiking. El triomf al Rincón de la Victòria ha estat per a Michael Storer, la segona etapa per l'australià en aquesta volta. I demà, segon dia seguit de mitja muntanya, amb 133 quilòmetres entre Antequera i Valdepeñas de Jaén. Com avui, l'única muntanya del dia serà a pocs quilòmetres de meta, al port de l'Ocubín, de segona categoria. 4 minuts per 8:15. És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 24 d'agost, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta estona ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.